Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font, notícies. L'Ajuntament de l'Escala signa un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Vila Casas per a l'exhibició periòdica de peces del Fons d'Art Contemporani d'aquesta fundació. Des d'ahir es pot veure la primera exposició fruit d'aquest conveni, Rastres i Memòria, amb 24 gravats de l'artista Agustí Puig, a l'Alfolí de la Sal. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'aquest dijous 30 del mes de juliol. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Atropellen un home al pas de vianants entre l'Avinguda Girona i la plaça de les Escoles. L'home el van portar conscient a l'Hospital de Figueres. La conductora del vehicle va haver de ser atesa per un atac d'angoixa. El tradicional cicle d'estiu de sardanes també ha hagut d'adaptar-se a la situació de pandèmia que viu el país. En total es faran 3 concerts durant el mes d'agost a Plaça Catalunya i 2 més amb motiu de l'any xaixo. S'ha acabat el curs d'estiu d'hoquei subaquàtic que s'ha fet durant aquest juliol a la piscina municipal de l'Escala. Durant aquest mes, els jugadors han après aspectes tàctics d'aquest esport tan refrescant que es practica al municipi. Quedarà pendent una sessió d'apnea amb una professional. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'aquest dijous. Ens espera per endavant 2 dies amb molta calor. Una calorada, però, amb data de caducitat. Repassats els titulars, continuem ara amb l'emissió del FAR, el magazín de mar de Catalunya, que elaborem conjuntament des de Ràdio Arenys, Ràdio L'Escala, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre, fins al punt de les 6. A les 6, l'actualitat local. A les 7, segueix l'actualitat nacional amb els butlletins de la xarxa. A les 7, a les 8, a les 9 i a les 10. De 8 a 10, a més, els musicals que passen dijous pel Connexió Eclèctica de John Jovigut i el Sound System. A partir de les 11, les reemissions de programació local amb el més calent a l'Aigüera, l'Aigüera d'estiu, l'Aigüera musical de Sergi Corral i reemissió de l'informatiu. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar, la primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'Escala. Mar d'Empúries.
A 30 de juliol, gran obertura del teu nou supermercat Lidl a l'Escala. A l'Avinguda Francesc Macià. Ens trobaràs de dilluns a diumenge de 9 del matí a 10 de la nit. Presentant el tiquet de compra podràs gaudir d'un gelat i una bossa de ràfia gratis. T'hi esperem aquest dijous. Bo, intel·ligent i el millor preu. És de Lidl.
La Mediterrània ha donat forma als nostres valors i a la nostra cultura. I ara li ho volem retornar. De l'1 al 15 d'agost, Festival Portal Blau. Música i art a la Mediterrània. Més info i entrades a portalblau.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I ara ens sentiu? Ara sí, eh? Molt bé, què tal? Estàs govern de glòria. Jo us ho explico fàcilment. Això és el cable, eh? Té un dispositiu, mira, veu aquí? Veu això? aquest dispositiu que hi ha aquí. Aquest dispositiu serveix per... Ara em sentiu? Ara em sentiu? I sóc tan burro que li he donat el botó de no em sentiu i com que no surt aquí a la pantalla, doncs no ho he sabut veure. Bueno, que ben trobats, que segona hora de programar-lo tot ho tonto i m'ho he donat un parell de minuts. No, que us deia que estem fent això del programa bàsicament per homenatge als que us incorporeu ara, que no ho sabíeu abans. Per homenatge a la gent que ha estat confinada al Covid i que si tot va bé, demà ja estarem a l'estudi. Jo espero que sí, de veritat confio plenament que sí. Per tant, demà, si tot va bé, estarem als estudis i podrem veure'ns i sentir-nos i sempre que jo li doni el botonet de marres amb òptimes condicions. Tenia dues coses a comentar-vos, no sabia quina comentar, una que diu que prevenir una pandèmia és 500 vegades més barat, més econòmic que combatre-la. És un informe, un estudi que han fet un grup d'economistes nord-americans que han arribat a la conclusió d'això, que si prevenim és 500 cops més econòmic que combatre-la. Clar que prevenir significa intel·ligència i per combatre-la només cal sortir corrents. I clar, com que en el nostre entorn les nostres administracions en general estan dirigides per gent que sap més córrer que prevenir, doncs així ens van les coses. Sempre paguem 500 vegades més del que podríem pagar si fóssim menys corredors i més previsors. Però el que al final el que volia comentar-vos no era ben bé aquesta, sinó una que la tinc aquí, veus? Està aquí al Twitter. No es veu, està cremat. Que són, atenció, el hit parade de les poblacions catalanes més recicladores. El hit parade de les poblacions catalanes més recicladores. I ja us dic que en el número... No sé, és igual. La Torre de Claramunt seria el número 10. Santa Eulàlia de Ronçana estaria el 9. La Pobla de Claramunt estaria el 8. Tavèrnoles, el 7. Vilobí d'Onyà, el 6. Vilablareig, el 6, el 5. Verges, el 4. Matadepera, el 3. Breda, el 2. I atenció, el número 1, el hit parade, una setmana més, en els 40 d'aquesta setmana, estaria la població de Sant Quirze Safaja, que és la més recicladora de Catalunya, que recicla el 92,87% de la brossa que genera. 92,87% de la brossa que genera. Això sí que és tenir cubells a la cuina de casa. Això sí que és saber separar, estar a sobre de tots. Allà vinga els nens, fotent-li castanya als pares, i els pares fotent-li castanya als avis, i els avis amb la bosseta tirant-la allà on toca. Felicitats des d'aquí a la gent de Sant Quirze Safaja per ser tan recicladors i tan bona gent i tan compromesos amb el medi ambient i amb el futur del país. Nosaltres també ho estem i ho estarem fins a l'últim dia de... De moment, avui estarem amb vosaltres fins a les 6. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I volem, d'alguna manera, referenciar un equipament que es posarà en marxa l'any vinent a Cambrils. En Daniel Rodríguez té totes les dades. Daniel, tu i jo, que no tenim barco...
Això t'anava a dir, no tenim ni barco ni... Bueno, aquí el podrem llogar, però el que ens falta també és el títol. No sé si ara també ens parlaran d'aquestes que no tenen titulació. No sé.
La meva àvia et diria que no tenéis ni barco ni vergüenza. Això t'ho deia, era la dona sàvia, però en cas, el segon ja...
Però, vaja, en tot cas, el que sí que tindrem l'any vinent, i així ho esperem, és una nova Marina Cambrils. Marina Cambrils és el nom que tindrà. Tot i que aquest estiu, aquest mes d'agost, sí que començaran a treballar, el cert és que veurem les noves instal·lacions a partir de l'any vinent. És una nova Marina Charter que ha rebut concessió pels pròxims anys... La gestionarà l'empresa Bicharter, que pertany al grup Hermanos Guas, i justament ens acompanya el gerent de Bicharter, l'Antoni Sobirana, justament per explicar aquest nou projecte que s'instal·larà al bell mig del passeig marítim de Cambrils.
Antoni, què tal? Molt bona tarda, ben trobat.
Bona tarda, com estem?
Home, el primer de tot, felicitar-vos, perquè en el context en el que ens trobem, planificar, quan no sabem ni el que farem la setmana vinent, planificar de cara a un any una marina i en un entorn i en un context on la crisi doncs, sovint passa molta factura, crec que és, pel cap baix, optimista.
Sí, bé, de fet, crec que hem sigut valents, però també la Iu deia amb un company de feina, estamos molt locos, però tenim moltes ganes de fer-ho perquè creiem molt en el projecte i al final, quan es donen aquestes circumstàncies desafortunades com aquestes crisis de la derivada de la pandèmia o la crisi que vam veure el 2008, també és moment de posar-se les piles i preparar-se per quan la crisi no hi sigui. I bé, nosaltres estem amb aquestes que quan les coses van malament s'ha de fer els colzes i emprendre més que mai.
Anem a explicar una mica, si et sembla, Antoni, el projecte que aneu a desenvolupar. Primer la infraestructura i després ja parlarem de com es gestionarà o quines empreses hi formaran part dins d'aquesta marina. En primer lloc parlem d'un nou servei que s'oferirà amb uns nous pantalans en els quals doncs, l'any vinent, com dèiem, tindrem una sèrie d'amarratges dedicats exclusivament a embarcacions de lloguer de xàrter. Quin és el projecte que heu presentat i amb el qual heu guanyat aquesta concessió pels pròxims anys?
Bé, nosaltres hem presentat un projecte adequat al que també ens demanava l'administració, és a dir, l'administració va fer un concurs públic i aquí en aquest va treure aquesta concessió, que és una làmina d'aigües i actualment hi ha un antic pantalà i la resta és aigua, sense cap tipus d'infraestructura, i l'administració preveu, a través del pla especial aquí, que hi hagin serveis de lloguer d'embarcacions per adaptar el port de Cambrils a les noves dinàmiques de consum, que és el consum compartit, que les embarcacions, per ser més eficients i més ecològiques, al final el que hem de fer no és que n'hi hagi més, sinó que es facin servir més. I aquesta infraestructura va en aquesta línia. Llavors nosaltres hem dissenyat una infraestructura que dona cabuda a 45 embarcacions de tot tipus de tamany, tot tipus de sistema de funcionament, motor, vela, elèctric, artefactes flotants, motos d'aigua, precisament per això, per donar cabuda o per donar sortida a totes aquelles propostes de navegació que existeixin i que tots els clients o potencials interessats en navegar tinguin aquí un punt de sortida al mar. I no només això, sinó aquesta infraestructura, diguem que no és una infraestructura pensada només per Beach Charter, sinó que la nostra il·lusió i el nostre projecte és un projecte que està obert a tots aquells operadors que tinguin ganes de formar part d'un projecte conjunt i sortir al mercat d'una manera potent i amb una estratègia comercial unificada i amb un lloc de referència per atreure públic amb ganes de navegar i fer-se la mar.
Per tant, d'alguna forma, no és un projecte que l'equipament estarà doncs, dirigit per Beach Charter, el cert és que s'obrirà doncs, a més empreses d'altres sectors, no només de lloguer d'embarcacions, entenc també, doncs, per exemple, de motos d'aigua i podrien tindre cabuda, o també no només d'embarcacions de motor, també de vela. Per tant, podria combinar-se tot aquest món de la navegació. Quina capacitat és la que tindrà i una mica com planifiqueu que han de ser aquests amarratges?
Aquí nosaltres hem estat per 45 unitats i el que hem fet ha sigut dissenyar una infraestructura que nosaltres el que volem dir-li és una infraestructura del segle XXI pensada amb totes les facilitats per poder entrar i sortir. És una marina fàcil d'usar, amb fingers, sense morts, amb torretes, i el torretes és l'eina de subministrament d'aigua i llum de les embarcacions intel·ligents, respectors amb el medi ambient. La infraestructura està pilonada, és a dir que quan puja i baixa la marea els pantalans pugen i baixen, d'aquesta manera evitem dificultats a l'accés al vaixell, els vaixells sempre estan al mateix nivell. O sigui, hem plantejat una infraestructura, creiem, el millor que es podia plantejar en un projecte d'aquestes característiques. Fàcil d'usar, durable i respectuós amb el medi ambient.
Anava a dir, no, de fet, ara que es comença a entendre ja el paper del charter, perquè del charter en portem parlant des de fa molts anys, però fins fa relativament poc temps el del charter ens sonava molt estrany, no? Llogar un vaixell semblava una cosa estranya. Cal començar a trobar aquests equipaments, aquest que descrivies tu és un d'ells, no? Un bon exemple, equipaments que també s'adiguin a gent poc avesada o que no sempre està molt avesada a l'utilització d'aquest tipus de serveis, no? a la navegació i a l'utilització d'embarcacions.
Correcte. El charter ha esdevingut una porta d'entrada a la ficció nàutica i a la navegació molt important. Llavors, És a dir, tot i que llavors hi hagi gent que es mantingui en el sector de charter i llogant embarcacions al llarg de tota la seva vida i afició nàutica, sí que és veritat que també és per on entra la gent, amb embarcacions sense titulació, amb titulació, que també et permet pues, un dia llogar una embarcació per 8 persones i al cap d'una setmana som 2 i lloguem una embarcació més petita. És a dir, permet adaptar-se a molts perfils de navegació que pot tenir una mateixa persona. Però el que és molt important és que les embarcacions, hi hagi disponibilitat d'embarcacions simples i fàcils de fer aprendre, això fa afició i fa que la gent tingui ganes de repetir, i que la infraestructura també acompanya i que sigui accessible, que sigui fàcil d'usar, que no generi moltes dificultats a l'hora sobretot d'usar-la, i que això al final el que fa és generar afició. M'agradaria donar una xifra, és a dir, la majoria de gent, em sembla que és el 90% dels armadors o de patrons, el moment en el que pateixen més és el moment d'entrar i sortir del port. És a dir, hi ha gent que és capaç d'anar-se'n a Mallorca, a Croàcia, a Còrsega, a Sardenya, però el moment en què passen més estrès és el moment d'atracar. Aquesta marina intenta combatre aquest pànic posant totes les eines perquè l'atracatge sigui fàcil. I cuidado, fent això hem sacrificat metres quadrats que són interessants a l'hora de comercialitzar.
Per tant, també, d'alguna forma, el que intenteu és que sigui una marina molt atractible de cara al públic potencial. De fet, podríem dir que serà la més nova que veurem almenys a la Costa Daurada en els pròxims mesos, anys, i per tant també entenc que aquesta és un fet important, tot i que tenim ports esportius repartits per tota la Costa Daurada, també a les Terres de l'Ebre, el cert és que voleu ser un punt important en el món del charter amb aquesta nova Marina Cambrils, tenint en compte això, no? Aquestes noves instal·lacions i les noves prestacions que es podran oferir.
Sí, nosaltres més enllà de l'amor que tenim pel territori per la nostra vinculació evident, és a dir, el grup Germans Guasc és un grup cambrilenc, jo mateix que dic que tenim la seu de Bitxarter a Barcelona, tinc una forta relació amb les Terres de l'Ebre, tot i l'amor que tenim en el territori, això ens ajuda, però al final sí que és veritat que tenim, hi ha un potencial molt gran de per charter i per atreure públic ja no només nacional, sinó internacional, a conèixer una zona absolutament desconeguda, i que això, més enllà, és a dir, que sigui una zona desconeguda a nivell nàutic, fins ara ha estat un problema, però jo crec que ho hem de convertir en una oportunitat, i nosaltres estem convençuts de que l'oportunitat és ara, i el moment és ara, de treure públic tant nacional, català, de l'Estat i estranger, a conèixer la zona de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, que, la veritat, no té res a envejar, i no vull posar res com a exemple a cap de les altres zones costeres que tenen molt d'èxit tant a Catalunya com en àrees properes.
Hi ha un fet que no vull deixar passar, i és hi ha un perfil del qual se'n parla molt poc, i l'altre dia parlant amb gent que es dedica al charter me'l referenciava, és el de la gent que ja tenia vaixell, que no és gent jove, que és gent gran, que és gent que s'ha venut el vaixell perquè creu que doncs, mantenir un vaixell a partir de determinada edat, perquè la família no l'ha seguit, perquè doncs, s'ha fet gran i s'ha jubilat i que per tant doncs, ja no té l'entrada de diners que tenia abans, o senzillament que perquè no li agrada haver de sortir d'Arenys de Mar o del port de l'Ametlla o del port de Palamós per sortir a fer una volta quan pot anar directament al port de l'Ebre, a qualsevol, al port de Cambrils, i no haver de fer-se tota la navegada fins allà. I aquest sector se'n parla molt poc, i és un sector molt, molt interessant pel charter, perquè a més fa una aposta forta. No estem parlant de gent jove, no estem parlant de famílies, estem parlant en molts casos de parelles i d'una certa i d'una avançada edat.
Sí, sí. Hi ha un públic important de gent que havia tingut barco i que el que fan és... ho tenen, doncs perquè comptaves, perquè la família els segueix, per qüestions econòmiques, però sí que tenen aquell coquet i una setmana a l'any, tres dies a l'any, un dia a l'any els agrada sortir. I és important que aquesta oferta estigui present a Cambrils en especial, però és important que estigui present també al llarg de tota la costa. Hem de donar sortida a aquest públic, i això és el que ens permetrà que la nàutica es popularitzi i sigui un valor afegit a la nostra costa.
I per anar acabant, Antoni, ens has resumit una mica com serà aquest projecte i com serà aquesta nova Marina Cambrils. El cert és que, evidentment, vosaltres disposareu d'unes instal·lacions pròpies per poder rebre els usuaris, amb uns banys, amb un control d'accés, amb magatzems, amb tot el tema de consums i zona de reciclatge integrada allà a la mateixa pròpia marina, però a més també... doncs d'alguna forma les empreses podran estar molt a prop vostre, no? La intenció és que les empreses que operin des de la vostra marina tinguin espais de venda doncs, de les seves activitats molt proper, no? el propi amarrament.
Sí, sí, la Marina ara ho comentaves i crec que és important. Sí, nosaltres la concessió que hem guanyat és una làmina d'aigua, és un espai relativament petit, de fet és adequat i té el tamany perfecte per fer el que anem a fer, però sí que és veritat que no té espai de terra, i al no tenir espai de terra hem hagut d'inventar-nos una plataforma on nosaltres col·locarem el centre de residus, que és important perquè la medina sigui adequada, els banys, uns magatzems i unes oficines. Les oficines en si seran les oficines de la Marina en si, però sí que és veritat que també que es prestarà un servei a aquells operadors que, per exemple, no puguin prestar servei 365 dies l'any des de la Marina, a qui se'ls donarà recolzament. I aquells que vulguin prestar servei 365 dies l'any, en el moll a dia d'avui ja hi ha unes casetes que nosaltres empenyarem perquè hi segueixin, perquè segueixin tenint un ús i perquè els operadors que hi hagin a la nostra Marina en puguin fer ús i puguin tenir punts de venda propers a la Marina i poder gestionar amb la màxima eficiència. No només hem pensat en això, és a dir, també hem pensat en uns containers a davant de cada embarcació on es pugui guardar el menatge necessari per netejar i preparar l'embarcació de tal manera que els operadors no l'hagin de portar amunt i avall. És a dir, la Marina està molt pensada per facilitar la vida tant als usuaris nàutics com als operadors que proporcionen el servei als usuaris.
Doncs això serà una realitat aquí un any, eh? Tot això ho tindrem previst per l'estiu del 2021.
Sí, esperem que sí. Nosaltres estem ara en fase de tancar el projecte final i acabar d'afinar detalls de tècnics de com serà la Marina, i en breu, al setembre, podrem presentar projecte definitiu i, a soon as possible, a la SAP, començar les obres perquè la temporada que ve això sigui una realitat.
Doncs, Antoni Subirana, moltíssimes gràcies. Molta sort, que els plaços s'acompleixin i que d'aquí un any puguem estar celebrant aquesta estrena d'aquesta Marina a Cambrils. Que vagi molt bé.
Molt bé, esteu convidats a l'inauguració.
Moltíssimes gràcies, a reveure. Daniel, ja ho saps, tenim un any per treure'ns el títol.
Sí. Tenim un any per treure'ns el títol. Sí, sí, hem d'anar a la inauguració, almenys a demostrar si com hem emprès una mica a navegar.
Tu t'imagines, tu i jo, entrant al port de Cambrils, en el nostre veler?
M'imagino, però a més m'ha agradat això que ha dit l'Antoni, de que ho posen fàcil per aquells que tenen por després dels ports saturats. Bueno, ja ens anirà bé segurament per l'arrencada, eh?
Vinga, va, doncs ni que sigui amb la L posada. Gràcies, Daniel, que vagi bé.
Vinga,
després.
Adéu. A veure.
Doncs aquesta és l'estrena que hem volgut avui referenciar aquí al Far. Una estrena que ens serveix molt bé per situar-nos en el context del que volem parlar ara, i és del món de la pesca. El món de la pesca és, sens dubte, un dels al·licients, un dels elements que més referenciem aquí al Far, perquè som uns convençuts, som uns convencidos de que la pesca és, sin duda, uno de los sectores más importantes de este país, y que a pesar de ser uno de los sectores más importantes de nuestro país, es uno de los sectores seguramente más maltratados por en general todo el mundo, desde los consumidores hasta las administraciones y a veces hasta los propios pescadores, que creer del todo. Esto último lo estamos arreglando, pero pero estamos todavía en ello. Hoy queremos hablar de la pesca, queremos hablar de lo que hemos hecho y de lo que tenemos por delante ahora que estamos más o menos a mitad de año, con Javier Garat, secretario general de Cepesca. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Decía yo que a veces el propio sector no se lo cree, ¿eh? Tenemos la sensación de que a veces estamos cambiando esta realidad, ¿eh? pero era el primero que costaba que viera alguna de las cosas.
Sí, bueno, el sector pesquero desgraciadamente sigue siendo un gran desconocido para los ciudadanos, lo hemos dicho muchas veces. Y es verdad que el propio sector se lo tiene que creer, se tiene que creer lo importante que somos, y se ha visto durante toda esta pandemia. Fuimos declarados desde el principio sector esencial y estratégico, hemos continuado con nuestra actividad, hemos seguido suministrando pescados y mariscos a nuestros consumidores, a pesar de las dificultades, porque hay que reconocer que han sido 4 meses duros. Y tanto para la flota de altura como para la flota de bajura. En el caso de la bajura, porque muchos tuvieron que parar. En el caso de la altura, porque todavía tenemos problemas con los relevos de las tripulaciones, de personas que llevan a lo mejor 7, 8, 9 meses a bordo de los barcos y que todavía no han podido salir del barco y volver a sus casas.
Ahí tengo la sensación de que esto de que se declarara actividad de primera necesidad A los pescadores no les ha sentado del todo bien, porque les ha supuesto en muchos casos pérdidas y sacrificios grandes, pero vosotros, los que los representáis, a los negociadores, a la gente que está en contacto con el ministerio, creo que os fue muy bien. Me da la sensación, tú me lo cuentas ahora, que se os declarara de primera necesidad, porque se ha dado herramientas para poder mejorar las condiciones de ahora en adelante.
Bueno, yo creo que en primer lugar es un reconocimiento a ese trabajo tan importante que hacen nuestros pescadores. Y como yo he dicho también en otras ocasiones, haber podido sacar a la luz a estos héroes ocultos, de los que no se habla casi nunca, pero que diariamente siguen haciendo su trabajo. Y que lo han hecho también durante toda esta pandemia. Como decía, hubo barcos, sobre todo de la Jura, que se vieron obligados a parar por las circunstancias de contagio que había en algunos puertos, por las circunstancias sanitarias, por poder incumplir la normativa sanitaria, que eso nos llevó a las peleas con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad y de Empleo, tanto por un lado para conseguir los EPIs, las pruebas, etcétera, como para los ERTEs de fuerza mayor, que al final, afortunadamente, en casi todas las comunidades autónomas lo conseguimos. Pero ya digo, es un reconocimiento a ese trabajo tan importante, y lo que queremos es que eso se traduzca también en el consumidor, en incremento del conocimiento que tienen los consumidores de lo que pasa en el sector pesquero. Tenemos en todos los eslabones de la cadena comercial, han funcionado durante esta pandemia, y eso yo creo que merece un reconocimiento público. El consumo en hogares se ha incrementado. Y eso es un dato importante. El consumo en hogares se ha incrementado durante estos 4 meses, sobre todo el tiempo del estado de alarma, que estamos todos confinados. Eso significa que cuando la gente tiene más tiempo para estar en casa y tiene más tiempo para cocinar, puede volver a las costumbres que teníamos antiguamente, que era comer mucho más pescado. Si conseguimos que eso siga adelante en los próximos meses, más la apertura del canal Horeca, que poco a poco se ha ido abriendo, pues a lo mejor podemos volver a incrementar el consumo de pescado, que es una de nuestras grandes preocupaciones. Quisiera recordar que en los últimos 12 años se ha reducido en un 20% el consumo de pescado en hogares, y eso yo creo que es preocupante.
Ayer veía en una pescadería cerca de casa cola, que es una cosa que no había visto hacía tiempo, cola de gente esperando para ser atendida en la pescadería. Es verdad que ir a comprar pescado generalmente es lento, porque el pescadero te da mucho servicio y trabaja mucho sobre el producto que te ofrece, y por tanto eso requiere un tiempo. Pero se me hizo extraño ver cola de gente comprando pescado, y me alegró. Quiere decir que algo hemos mejorado, como contabas tú.
Sí, y ojalá esa tendencia siga aumentando. También esta mañana he ido ya a sacar dinero al banco y me he encontrado una cola increíble.
Pero es que hemos cobrado, los que cobran han podido cobrar.
Porque con esto de COVID y la distancia social de seguridad que hay que mantener, es algo que ya parece que es habitual, ¿no? Lo de guardar cola. Pero ojalá esa cola de la pescadería sea un signo de que la gente está con pescado, que quiere seguir consumiendo pescado, porque se da cuenta de lo sano que es, de lo saludable que es la proteína animal con menos huella de carbono que existe medioambientalmente, que existe en el mundo, y además la proteína más saludable, con lo cual tiene todos los requisitos para que sea consumida.
Oye, COVID, déjame preguntarte sobre el impacto del COVID en la flota, el que ha tenido y el que puede tener de ahora en adelante, porque yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero parece que las cosas ahora mismo no van bien.
Por un lado, ya hice una referencia antes. Por un lado, hemos tenido que durante un tiempo la flota de bajura, parte de la flota de bajura, sobre todo el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz, se vio obligada a parar. La flota de altura que pesca en las aguas de la Unión Europea siguió con relativa normalidad, aunque los precios en primera venta de sus principales capturas, que son merluza, gallo y rape, estuvieron durante varias semanas, yo diría incluso cerca de 2 meses, por los suelos. Poco a poco se ha ido recuperando. Y la flota de gran altura, la que pesca fuera de las aguas de la Unión Europea, también siguieron pescando, pero se han encontrado con muchos problemas a la hora de desembarcar las capturas en puertos de terceros países, por supuesto a la hora de hacer el relevo de las tripulaciones. Todavía, como decía antes, hay flotas que no han podido hacer esos relevos en determinados países. Hemos tenido historias de éxito en Mauritania, en Senegal, en Seychelles, donde sí se han podido hacer esos relevos en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Secretaría General de Pesca, pero todavía quedan puertos como puede ser Namibia o en Perú o en Uruguay, donde tenemos gente que necesita hacer esos cambios. El futuro, la verdad es que va a depender todo mucho de cómo se encuentre, cómo evolucione la economía en España. Desgraciadamente, las perspectivas no son buenas. Aparte ya del punto de vista sanitario, que estamos viendo que hay rebrote en casi toda España, el anuncio de las previsiones del Fondo Monetario Internacional de que el PIB iba a caer un 12,8%, pues era alarmante. Cuando se hablaba de que el déficit está en el 13,9% del PIB, también lo es. Que la deuda está en el 123,8% del PIB, también lo es. Por eso necesitamos pues tener mayor seguridad jurídica, estabilidad política, moderación fiscal, que no nos suban los impuestos, que ese es un camino equivocado, ajustar el déficit y el gasto público que sea superfluo. Pero la hecatombe económica y social que se nos viene encima es preocupante. Y eso lo vamos a tener que afrontar, porque si los consumidores tienen menos dinero en los bolsillos para salir a comprar pescado, comprarán menos pescado. Y todo eso al final puede afectar a toda la cadena y nos puede generar muchos problemas. Si a eso añadimos los retos que tenemos por delante en España y en la Unión Europea, con nuevas legislaciones que se han anunciado o que se están negociando y que pueden poner en peligro determinados artes de pesca o determinadas estrategias, pues no, nos puede generar problemas. Por eso nosotros le estamos haciendo un llamamiento al Gobierno, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, en definitiva a las instituciones que toman las decisiones en materia pesquera, para que sean sensibles con el sector pesquero, que reconozcan todos los progresos que se han producido en los últimos años y que nos dejen trabajar. Que es que los pescadores ya están hartos de tanta normativa que muchas veces es imposible de cumplir, que son todo pegas. Y yo veo muchísima frustración hoy en día en el sector pesquero en las distintas modalidades. Y eso tenemos que intentar cambiarlo. Se lo he dicho personalmente al comisario de pesca, se lo he dicho a la secretaria general de pesca, se lo hemos dicho al ministro, y esperemos que nos hagan un poquito de caso.
Como dice Marzoa, Antonio Marzoa, el pescador es delincuente de salida, y luego ya, si en todo caso, se convierte en una persona íntegra, pero de salida es delincuente, o al menos esta es la filosofía que parece que impera en Europa.
Bueno, se ve que la presunción de inocencia parece que en el ámbito pesquero no existe. Que como decía, como en línea con lo que dice Marzoa, con lo que dice Antonio, tenemos presunción de culpabilidad, salvo que demuestres lo contrario. Si tú demuestras que no eres culpable, pues bueno, pues te dejan, ¿no? Y sí, esa sensación la tiene el sector pesquero, no solo español, de toda la Unión Europea, y es algo que deberíamos cambiar, porque yo creo que la cultura de cumplimiento en general ha cambiado mucho en sentido positivo en los últimos años. Desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de biológico, las poblaciones de peces, salvo en el Mediterráneo, que todavía hay poblaciones sobreexplotadas, pero si nos vamos al Atlántico, nos vamos al nordeste, al norte, la mayoría de las poblaciones ya están en rendimiento máximo sostenible, que es el objetivo que persigue la política pesquera común. La propia Comisión lo ha dicho. En el caso de estos océanos, del océano Atlántico Nordeste y del mar del Norte, la propia Comisión dice que cerca del 100% de las capturas que se desembarcan de stocks gestionados por la Unión Europea, exclusivamente por la Unión Europea, ya están en rendimiento máximo sostenible. Eso no es casual, eso es fruto de muchos años de trabajo, de sacrificio, de reducción del esfuerzo pesquero, reducción de barcos, reducción de empleo, y bueno, ahora se están recogiendo todos esos frutos, pero que han supuesto mucho sacrificio. Entonces, esa presunción de culpabilidad debería desaparecer de todos los funcionarios de la Comisión Europea, de los funcionarios de los gobiernos, y como digo, dejarnos trabajar, dar más cariño al sector pesquero, que desde luego se lo merece.
De momento os han dado 30 millones de euros. No es cariño, pero paga unos cuantos platos en la mesa. De hecho, no os han dado nada que nos corresponda. Es decir, os han dado un dinero que la Unión Europea ha dado visto bueno para que se dé al sector pesquero por la parada de marzo hasta julio, que de hecho en Europa dicen que hasta diciembre, pero el gobierno de España en esto siempre es más papista que el Papa y parece que aquí no abrimos la mano.
Para ser exactos, hasta ahora no hemos recibido un solo euro.
Ah, vale, bien. Es el anuncio, entonces.
Entonces, lo que tenemos es un reglamento de la Unión Europea que ha sido modificado, y ahí tanto nuestras organizaciones, lo hablábamos hace ya una semana, tanto nuestras organizaciones nacionales y europeas, trabajamos arduamente para convencer a la Comisión Europea de la urgencia de sacar esas medidas. También el Gobierno de España, junto con otros gobiernos, otros Estados miembros, hicieron su labor en Bruselas. También los eurodiputados del Parlamento Europeo pusieron su grano de arena, y de tal manera que en un procedimiento urgente, posiblemente nunca visto, se aprobó esa modificación del reglamento, que incluye muchas de las medidas que nosotros solicitamos, incluidas las ayudas por paralización temporal para armadores y para trabajadores, las ayudas para las organizaciones de productores, las ayudas para la acuicultura, la transformación, etcétera. Todo eso se tenía que transponer de alguna manera a la normativa española, y se ha estado en tramitación un real decreto que todavía no ha sido publicado durante todos estos meses. El martes pasado se aprobó por el Consejo de Ministros la dotación de esos 30 millones de euros del presupuesto, que son 75% que vienen del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero y 25% de fondos nacionales. Estamos pendientes de que se publique el Real Decreto para poder, y las convocatorias, para poder solicitar esas ayudas, que esperemos que se reciban, se deberían recibir, antes de finalizar el año. Como bien dice, están previstas hasta el 20 de julio, si no recuerdo mal, pero siguiendo nuestros consejos, y hay que reconocer que aceptaron nuestras alegaciones, se prevé que si fuera necesario, de aquí al 31 de diciembre, se podrían contemplar nuevas ayudas. Y eso yo creo que es algo que es positivo.
Bueno, pues a ver si es verdad que llegan estas nuevas ayudas. El otro día, por cierto, seguíamos la manifestación que hizo la flota del Mediterráneo de Andalucía, de Almería y... ¿Fue Almería? ¿Murcia y Málaga, también? ¿No? Y Málaga, exactamente. Hablábamos con Gallart, que nos contaba que todavía era vicepresidente y a los cuatro días fue nombrado presidente, que nos contaba los motivos de la manifestación, y reflexionábamos sobre la necesidad de que se movilice el sector pesquero, es decir, que se hagan, no digo más manifestaciones, nunca son deseables las manifestaciones, pero sí las reivindicaciones y la lucha por los derechos.
La verdad es que la situación en el Mediterráneo es muy delicada. El reglamento en sí es malo, ya lo dijimos desde el sector pesquero, las distintas organizaciones. La normativa que ha sacado el Ministerio Español también es mala, por lo menos no cumple las expectativas que quería el sector pesquero. El reparto que se ha hecho de los días al final no satisface a casi nadie. Y nos vemos en una situación muy delicada desde el punto de vista socioeconómico. Las empresas, cuando ya se está aplicando el reglamento y se está aplicando la orden ministerial, pero todavía se están repasando los días de pesca que se tienen que dar a cada armador, ya sea a los que hayan apostado por una gestión individual o los que hayan apostado por una gestión conjunta. Pero cuando ya esos datos definitivos los tengan, se van a dar cuenta de que muchos no van a llegar al final de año, y que van a tener que hacer una reducción muy superior a la del 10% que establecía el reglamento. En algunos casos supera el 15% y el 20%. Y eso mucho, sabiendo que en el futuro va a haber más reducciones, porque hay que conseguir el rendimiento máximo sostenible en el año 2025 y se prevén hasta, en el caso de que fuera necesario, un 40% de reducción del esfuerzo pesquero. Si a eso le unes las paradas espaciotemporales, las vedas espaciotemporales, que también se han previsto, pues al final pues son más limitaciones que tiene nuestra flota. Yo creo que la flota del Mediterráneo es una flota española en concreto, es una flota que quiere hacer bien las cosas, que por las circunstancias del pasado y también por las peculiaridades del propio Mediterráneo, un mar semicerrado, que no solo tiene a los países de la Unión Europea ribereño, sino también a los de la otra frontera, la otra orilla del mar Mediterráneo, los países africanos con stocks que son también compartidos, con flotas como la de Argelia, que está construyendo cada año algún barco arrastrero, los astilleros precisamente de Almería, y que claro, a la gente de Almería les frustra muchísimo ver cómo ellos tienen que estar reduciendo y los argelinos, pues cada año van construyendo barcos y para pescar en caladeros similares, ¿no? Bueno, todo eso hace que sea un mar especial. Y como digo, yo creo que los pescadores quieren hacer bien las cosas, quieren adaptarse en la medida de sus posibilidades para intentar reducir el esfuerzo pesquero, lo justo para que se recuperen las poblaciones, pero como el reglamento ha salido mal, la normativa española sale mal y ya ahí provienen, ahí ya surgen las quejas de unos y otros. Está claro que es bueno que se oiga la voz de los pescadores y que los que gobiernan y los que toman las decisiones conozcan la opinión de los mismos y los problemas que surgen al aplicar las normativas.
Que, por cierto, el sector de la pesca busca relevo generacional, importante. Galicia el otro día empezaba un programa para incentivar a jóvenes entre 16 y 30 años a que se dediquen a la pesca. Es un problema que también tenemos en el Mediterráneo y que no sé cómo solucionar. Parece que el sector pesquero ahora mismo no es atractivo para la gente joven, cuando debería serlo.
Tenemos un problema de escasez de tripulantes que venimos arrastrando desde hace ya muchos años y también de relevo generacional. Es verdad que muchas familias que tradicionalmente se han dedicado a la pesca, los bisabuelos, los abuelos, los padres, los hijos, ya cuando le toca a sus siguientes hijos, a la siguiente generación, el trabajar en la pesca, lo dudan y dicen, mira, niño, dedícate mejor a otra cosa, que aquí esto está muy complicado y no le vemos el futuro muy claro, ¿no? También es verdad que en los últimos años pues se abrió la oportunidad para muchas personas de estudiar en la universidad, de estudiar en otros sectores diferentes al tradicional pesquero. Nosotros lo que hicimos fue poner en marcha ya desde el año pasado un plan estratégico del ámbito social que lo que pretendía era mejorar esa situación y sabiendo que las escuelas náutico-pesqueras están llenas de gente, porque la realidad es que están llenas de gente, pero que muchos de ellos no querían ir al sector pesquero, sino que preferían quedarse o bien en la náutica de recreo, llevando yates por ahí por las distintas zonas de España de recreo, o en la marina mercante o incluso en tierra, porque la verdad es que la gente sale bastante bien preparada. Le preguntamos, y esto fue la Secretaría General de Pesca, una encuesta de cuáles eran los motivos. Al final los motivos que te decían era, primero, que era un sector, un trabajo duro, eso es una realidad, de riesgo, eso es una realidad. Que tenían problemas, que creían, tenían una visión de que se ganaba poco dinero y que las comunicaciones con la familia pues era muy difícil realizarla. Bueno, pues si vamos analizando cada uno de los aspectos, vemos que todos ellos se pueden mejorar o que había una percepción inadecuada. Para mejorar la percepción, ¿qué hicimos? Pues organizar encuentros entre nuestras asociaciones, tanto en puerto como en las escuelas náutico-pesqueras, que hubiera muchísima más comunicación entre unos y otros y que conocieran la realidad, llevándole patrones, llevándole armadores, gente que le pudiera contar cuál es la realidad que se va a encontrar a bordo. En segundo lugar, apostar por la formación profesional dual. Eso permite acortar los plazos de toda la formación y permite además desde casi el principio, a los 6 meses, no solo estar preparándose desde el punto de vista teórico, sino también a bordo de los barcos. Y van los alumnos en los barcos, van aprendiendo su oficio, si le gusta o no le gusta, si conocen cuáles son las condiciones realmente de los tripulantes, las condiciones de habitabilidad, las comunicaciones que pueden tener con la familia, bueno, y todo eso, la verdad es que está dando muy buen resultado. Se está haciendo sobre todo en Galicia, pero sé que también en Asturias se quiere promover, en el País Vasco, y bueno, esperemos que eso sea una realidad en toda España. Luego, en el ámbito de la altura, de la flota de altura y de gran altura, llevamos tiempo negociando con los sindicatos un acuerdo marco de negociación colectiva para garantizar a los trabajadores que van a tener unas condiciones mínimas. Eso, y no lo hacemos en la bajura, porque la bajura es mucho más complicada. Hay otras entidades, además representativas, que tienen más representación que Cepesca y, por lo tanto, no queremos meternos en esa situación. Pero para altura y gran altura, que tenemos a casi todo el mundo, sí que lo estamos negociando y creemos que cuando se termine, pues será algo muy positivo. Hemos promovido la ratificación del convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, que también, ahora recientemente se ha aprobado la normativa española que transpone la directiva europea, y esperemos que en unos meses esa ratificación del convenio por parte de España sea una realidad. Eso sí, lo deberían ratificar todos los países del mundo para que haya igualdad de condiciones para todos. En fin, que estamos haciendo un montón de iniciativas para atraer lo que nosotros llamamos el talento español y que esos jóvenes que hoy en día pues, no han tenido interés por la pesca, pues se interesen y puedan tener un futuro, un porvenir. Pero para eso hace falta, como decía antes, que los gobernantes sean sensibles con el sector y que nos dejen trabajar.
¿Sabes qué pensaba ahora cuando estabas contando todo esto? Decía, bueno, ahora imagínate que yo me saco el título de marinero pescador en la náutico pesquera aquí en Cataluña, por ejemplo, o en cualquier otro sitio. ¿Cómo me hago pescador? ¿Me voy al puerto y me apunto a una bolsa de trabajo? ¿Cómo se hace esto?
Sí, bueno, ese era otro de los problemas que teníamos, que en realidad al existir esa falta de comunicación entre las escuelas y los propios armadores, nuestras organizaciones, veíamos que los alumnos decían que, por ejemplo, a la hora de hacer las prácticas no encontraban barcos. Uh-huh. Y los armadores decían que no encontraban gente para hacer prácticas. En el momento en que ambas partes se sientan y se establece un canal de comunicación para decir, bueno, cuando surjan estas necesidades, vamos a comunicarnos y que la cosa quede clara. Bueno, pues esto ya se está haciendo en alguno de estos sitios donde nosotros hemos puesto en marcha todas estas iniciativas. Pero si en el caso concreto que decías, si haces el curso y estás buscando trabajo, lo normal es ir al final a los puertos o contactar con las organizaciones, ya sean asociaciones de armadores o cofradías de pescadores, organizaciones de productores, y ofrecer el trabajo. Muchas veces, hoy en día todavía se sigue haciendo en el bar de turno, el bar donde al final queda todo el mundo, y que necesito a alguien, que conoces a alguien, y se organiza, ¿no? Eso es verdad que debería profesionalizarse un poquito más.
Oye, finalmente, déjame preguntarte por una cuestión tangencial. No es bien de pesca, pero los pescadores colaboráis mucho con el Instituto Español de Oceanografía, que las está pasando muy muy mal y que ahora se anunció su integración al CSIC. Hemos oído opiniones de todos tipos, desde esto no a mira, no, pero es mejor que como estábamos, así es temporal, ya nos parece bien. Vosotros que os habéis manifestado a favor de una solución definitiva para el oceanográfico, ¿qué os parece?
A nosotros no nos gusta nada la idea de que el CSIC absorba al IEO. Creemos que de esa manera va a perder la esencia de la misión del Instituto Español de Oceanografía, que no es otra que el asesoramiento. Es el órgano, el instituto por excelencia de asesoramiento pesquero, tanto al gobierno como al propio sector pesquero. El CSIC, que es también una entidad fantástica, pero es un mastodonte donde se apuesta sobre todo por la investigación, por la ciencia que ellos llaman de excelencia. Les encanta lo de escribir artículos en revistas especializadas, etcétera. De esa manera también se le en su carrera profesional se le tiene en cuenta a la hora de remunerarlo. Y eso está bien que se haga. Pero nosotros en el mundo de la pesca necesitamos las mejores evaluaciones científicas posibles de las poblaciones de peces. Necesitamos que vayan a los comités científicos, tanto del Consejo Internacional de Exploración del Mar como de las organizaciones regionales de pesca. Necesitamos que nos digan si determinadas medidas técnicas son buenas o son malas. Uh-huh. Que vayan a bordo de nuestros barcos como observadores, que realicen sus campañas oceanográficas, y todo eso es lo que en esencia realiza el IEO en la parte pesquera. Tiene también muchas otras cuestionadas con la estrategia marina y con otras materias, ¿no? El cambio climático. Pero en lo que es puramente pesquero es una institución para nosotros fundamental. Y que pierda esa esencia y que pierda esa parte de, que pueda perder esa parte de asesoramiento científico y de investigación aplicada, a nosotros desde luego nos preocupa muchísimo. Es verdad que tienen un serio problema de gestión, con mucha burocracia, con mucha intervención, y esto les ha producido un desgaste muy grande, la dimisión de varios directores de distintos centros y la frustración de los propios científicos. Pero lo que tienen que hacer, creemos nosotros, es dotarle de medios, de infraestructura, de personal, para poder cambiar esa gestión y que tengan gente que se dedique a la gestión mientras los científicos se dediquen a lo que se tengan que dedicar, que es hacer la investigación, no a hacer papel. Y si eso lo hacen, pues yo creo que se podría solucionar. Lo del CSIC creemos que no es una buena salida. Además, no se ha consultado con nadie, no se ha consultado con los científicos de IEO, no se ha consultado con el Consejo Rector. Nosotros formamos parte del Consejo Rector, no se ha consultado. Y bueno, se ha salido la carta del ministro a los científicos diciendo que ya era una realidad, que se iba a hacer. y nos ha sorprendido muchísimo, y ojalá den un paso atrás, reflexionen y podamos tener un IEO que necesitamos potente y que pueda cumplir con sus obligaciones internacionales, sus compromisos internacionales.
Y es que el IEO no es que le falte dinero, que no le falta, es que no lo puede gastar, es que la burocracia
tiene
los tiene
así como 80
aterrazados.
Millones de euros en la caja,
sí, sí.
Que no puede gastar.
Que no puede gastar, es alucinante. Oye, Javier, quiero desearte un feliz agosto, no felices vacaciones, que no sé si harás, nosotros sí, como los políticos hacemos vacaciones, pero en septiembre volveremos, que los políticos no vuelven en septiembre, vuelven en octubre, pero nosotros volvemos en septiembre, ¿sabes?
Por supuesto que tendré vacaciones. Que las necesito porque han
y las mereces.
Unos meses agotadores y además lo haré en mi querida Sanlúcar de Barrameda en Cádiz y disfrutaré aquí todo lo que pueda.
Hostia, qué envidia. Bueno,
estoy teletrabajando ya desde aquí, desde Sanlúcar de Barrameda.
Bien hecho, pues oye, felicidades. Gracias por habernos atendido. Feliz agosto, felices vacaciones. Y si te parece, en septiembre volvemos a contactar y volvemos a poner al sector pesquero en el escaparate de la información. ¿Te parece?
Por supuesto, muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo y por hablar de pesca.
A ti por atendernos y a comer pescado, como dices tú siempre.
Eso, como siempre, disfrutar comiendo pescados de marisco.
Hasta luego, gracias, Javier. Un abrazo. Doncs, ¿qué os sembla si anem a menjar peix? I anem a saber a quin preu es compra avui el peix. Avui ens anem cap a... Atenció, cap a... l'Empordà! Cristina Cantal, és qui ens apropa avui el preu del peix.
Doncs sí, anem cap a l'Alt Empordà, anem cap a Llançà i parlem amb en Jordi Folcarà, que és el patró major d'aquesta confraria, d'aquest municipi, de Llançà, per saber doncs, com ha anat la pesca avui, aquesta setmana, i també si està moreno, perquè han d'estar molts morenos ara els pescadors, Cano, aquí amb
sí?
Aquest solet que fa.
Home, jo crec que sí, que ara estan, bueno, a la... Bueno, Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm una cosa, tu estàs moreno o no? A veure, com ho portes?
No, moreno pescador. No, que després de cara i de braços, ja està. No,
ah, bueno, vale, portem, és bona aquesta.
Sí.
Portem jo coneixia el moreno...
Tapat.
Sí?
El barco està més tapat ara i just el que ens toca el sol... No, que saps què passa? Que tots hem sigut joves, ens entren a la camiseta i estan per la feina, quan no tens dos comptes, passen 3 hores... surts escaldat i l'endemà no pots ni moure't i treballar. Llavors, poc a poc i ja està bé.
En Jordi es protegeix, doncs. Jordi, sí. Com ha anat avui la pesca?
Pues mira, acaben d'arribar tots els barcos ara mateix, tots amb un pilot. Just estàvem venent, ha començat a venir el primer barco i han apurat el dia i, bueno, el que estic veient, la tendència aquesta setmana... és que ha anat lleugerament a la baixa. Bastant, el preu del peix tot en general ha anat bastant, una miqueta a la baixa. No molt, però sí que en lloc de pujar una mica, ha baixat. Una
pot miqueta, ser que sigui no per destinar-hi més?
Jo estic, sobretot el que era el marisc, i peix bosc, còrpores, llagostes, gambes, camarlà, tot el peix bo, a primers de juliol van vendre com a preu de, com al mes d'agost, a preus desorbitats. I per mi, no sé, una sensació que jo tinc, que possiblement va ser degut a que la gent es va poder tornar a reunir i va com celebrar les reunions familiars, tornar-se a trobar i va començar a comprar gamba, llagostes i peix bo, i ara s'ha estabilitzat, i ara s'ha estabilitzat una mica. Perquè el que sí que he notat és això, que a mesura que han anat passant els dies ha anat tot una miqueta, o això o la gent torna a tenir una mica de por, no ho sé, per aquí van els tiros, però la qüestió és que sí que he notat que no ha anat pujant, sinó que té tendència a baixar. Esperem que la setmana que ve, un mes d'agost, allà s'hi remunta una mica, perquè ja, la veritat que els preus, per exemple, la gamba vermella, la grossa va anar ahir a 40 i alguna cosa, i 40 i alguna cosa, la grossa a la mitjana 30, i els camarlà a mitjà 20. Són preus tirant ja a baixos. Per l'època que estem, encara més.
Aquestes són algunes de les espècies. Ja sé que has dit que tot just arribaven les barques. Saps més o menys què porten, Jordi, avui?
No m'ha donat temps, perquè estava a baix i estava esperant que arribessin, i faltava res. Si fa 5 minuts que entrava la primera, estaven descarregant, però no he tingut temps d'anar a mirar un moll. No he tingut temps d'anar a mirar el que portaven. Ahir semblava que anava bastant bé. De peix se'n surt bastant. De peix és veritat que en surt una mica. està bé de peix. Fa bon temps i van anar sortint una mica de tots. Però dic, el preu sí que han notat, per exemple, el Roger o el Lluç potser ha baixat un parell d'euros al quilo, estan venent el Roger uns 5 euros de promig, quan el veníem de promig sobre el 7, i el Lluç que el veníem a 12 euros de promig, estan venent els 10 euros de promig aquesta setmana. Ha baixat una miqueta. Esperem que canvi i que, com sigui el mes d'agost, a primers de mes, que tornin a arribar les nòmines i la gent tingui ganes d'anar a vacances i de comprar una mica de peix, també. Que tots hem de viure.
Ara s'espera per això, ara s'espera turisme interior, que pugi cap aquí dalt. Jo crec que d'aquí uns dies això remunta una altra vegada, eh?
Aquí n'hem tingut bastant, eh? El que és aquí llançar, la veritat és que en comparació a altres juliols,
sí,
ja no pots comparar amb més d'agost, però en comparació als juliols dels altres anys hi ha hagut el doble de gent, i el cap de setmana ha sigut tremendo, però entre setmanes tots els locals han treballat, tots. Jo he parlat en restauració, en botigues i bars, i tots han treballat, i es veu un moviment de cotxe més que altres juliol.
Doncs escolta'm, Jordi, ja veuràs com això ho remuntarem. Folcarà, moltíssimes Vinga. Gràcies, posa la samarreta, que vagi molt bé. Sí.
Bon estiu.
Cuida't.
Vinga, cuideu, que tingueu bones vacances. Vinga,
igualment,
ens veiem a la propera. Adéu.
Cristina, moltíssimes gràcies. M'agrada molt això d'aquí, això d'aquí, tenir-ho aquí sobre, m'agrada tant tenir-ho. Has vist? La xarxa i més amunt al far. Fins demà, Cristina, moltíssimes
Fins
gràcies.
Demà.
Que vagi molt bé. I a la resta, vosaltres també, moltíssimes gràcies, aquí ho tenim, per haver-nos acompanyat avui aquí, som un tonto jo també, aquí, al programa El Far de la xarxa. Demà a les 4 tornem a estar amb tots vosaltres per parlar de pesca i de tot això. A veure.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
De l'1 al 15 d'agost, no et perdis el Festival Portal Blau, amb les actuacions dels Amics de les Arts, Damaris Gelabert, Les Migues, Gemma Humet, Maria Jaume, Alessio i Giancarlo Arena, i l'espectacle Bàrbars a càrrec de l'actriu i narradora Jordina Biosca. Vine amb els millors escenaris de l'Escala i d'Empúries. La Mar d'en Manassa, els Jardins de la Muralla Grega i el Fòrum Romà acolliran l'edició 2020 del Festival Portal Blau. Uns escenaris de gran riquesa històrica i paisatgística. Viu la millor música i art a la Mediterrània. Més informació i venda d'entrades a portalblau.cat.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar una, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de Daubet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Ubet, el comerç associat de l'Escala.
de la cantant d'aquest sol que sempre lluu, tant de bo fossis aquí, carretera sense fi, tots els arbres esporgats i l'instant en què no ho saps, angelets que t'ho diran, dibuixets de tovalló, el dringar dels cots de vi, la pregunta quina és, tant de bo...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.